Cabrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, t'estic parlant des de Lleida i ja saps que, com sempre, és un autèntic plaer que comparteixis amb mi aquests minuts darrere a COPE Lleida. Són les 12:20 minuts d'aquest dijous a la meitat ja del mes de gener, 15 de gener del 2026. Per cert, ens hem aixecat amb boira una altra vegada. Després en parlarem amb l'Armando de la previsió meteorològica, però abans, avui posem el focus sobre el mercat immobiliari i l'economia domèstica a les nostres terres. Segons les dades del tercer baròmetre Planeta Propietario, que fan des del grup Mútua de Propietarios, el panorama a Lleida està canviant. La preocupació per l'ocupació il·legal i el preu de la compra d'habitatges s'han disparat, mentre les famílies lleidatanes destinen ja més del 43% dels seus ingressos a les despeses de la llar. Mira, per analitzar aquestes xifres i entendre com ens afecta aquest nou escenari, avui parlem amb l'Israel Valle. Ell és el delegat territorial de Catalunya, de la Catalunya Sud, del grup Mútua de Propietarios. Israel, gràcies per acompanyar-nos. Bon dia.
Moltes gràcies, Ricard. Molt bon dia.
Escolta, parlem d'aquest baròmetre que ha buscat, doncs, què és el que el preocupa als ciutadans. I sembla que hi ha hagut un canvi de rumb en les preocupacions principals dels ciutadans lleidatans en aquest any, no? Quines són?
Sí, doncs, Ricard, en primer lloc, doncs, agrair-vos, doncs, encantats d'atendre la vostra trucada i explicar-vos aquest interessant tercer baròmetre de la vivenda. Bé, referint amb el tema que comentaves de les preocupacions, nosaltres el que fem és que reflectim opinions dels ciutadans respecte, doncs, això, a el que són les preocupacions, comportaments o estratègies individuals per fer front a aquestes preocupacions o despeses que tenen les vivendes, no? I en concret, amb el tema que em comentaves de les preocupacions, doncs, bueno, doncs, per rànquing, la primera preocupació, puntuat amb un 7, respecte a 10 punts, està l'ocupació il·legal. A Catalunya, com sabeu, doncs, som la comunitat amb més ocupació il·legal d'Espanya. I bé, evidentment, doncs, l'ocupació il·legal és una de les preocupacions al top. És la que ha pujat més i és la primera del rànquing. La segona, en aquest cas, doncs, serien les despeses de la llar, en segona posició, però que baixa una miqueta. I en tercer lloc tindríem els preus de compra, que ve a dir que el que preocupa en els ciutadans realment és l'accés a la vivenda. Yeah. Els preus de compra són un problema i els preus de lloguer també són un altre. Però per rànquing, específicament, seria això. En primer lloc estaria l'ocupació il·legal, pujant, les despeses de la llar, baixant, els preus de compra, pujant, i després, doncs, tenim altres factors de preocupació, com són el manteniment de les vivendes o millores, i un factor que realment aquí irrompeix de forma important són el tema de la preocupació a les lleis i a les regulacions de l'habitatge, que aquestes lleis, doncs tenen influència.
Clar, tot això reflecteix el continu canvi del marc legal, perquè sí que és veritat que darrerament, doncs, sempre es parla de noves lleis, s'aproven noves històries. El que sí que veig és que, a part de les ocupacions il·legals, el top de preocupacions té a veure amb l'àmbit econòmic. I això lliga amb el tema de que la pressió de despesa d'una família, ja comptant la despesa de la llar, més el dia a dia, o sigui, la cistella de la compra, els serveis, puja més del 43%. O sigui, és això, no?, el que estan destinant les famílies a la despesa de la llar?
Sí, sí, com tu dius, doncs, la preocupació econòmica de la llar segueix pujant molt, vale? I és quasi el 40, com tu deies, el 43, quasi el 44% de les despeses relacionades amb la llar. I aquestes despeses, doncs bé, doncs les que més preocupen, per un 51% dels encastats, la primera són pròpiament les despeses a la llar, com aigua, llum, gas. Aquesta és la primera preocupació. Ha baixat una miqueta respecte a baròmetres anteriors. I en segon lloc, i pujant bastant, és el problema dels impostos. Els impostos han pujat respecte a l'últim baròmetre, doncs la percepció de despeses importants, doncs, ha pujat 6 punts. I en tercer lloc, doncs, tindríem el que són les despeses del lloguer. amb una mitja de lloguer a Espanya de 653 euros, doncs també ha pujat.
Escolta, les dades també diuen que 3 de cada 10 lleidatans tenen dificultats per pagar les factures, seguim pagant, parlant de diners, ja ho veieu, especialment hi ha dos col·lectius, els joves i persones de lloguer. Amb aquest escenari, quines eines o quina seguretat jurídica us han explicat doncs, que estan reclamant més els propietaris i els lloguers avui en dia?
Sí, doncs, Ricard, en aquest cas, evidentment, nosaltres detectem un importantíssim augment amb el tema de consultes i de contractació d'assegurances per fer front, en aquest cas, a tot el que són la buscar la protecció jurídica front a aquests riscos o els canvis normatius. Els canvis normatius també provoquen un especial interès en el que és el marc legislatiu i, en aquest cas, nosaltres també doncs, donem solucions a tot el que són aquest augment, com et dic, de consultes o de contractacions de serveis de mútua.
Clar, entenc que també aquí sí que deu de diferir el que necessita un propietari i el que necessita un llogater, no?
Doncs sí, evidentment és el que comentes. Les necessitats són diferents. Per un cantó, un propietari el que intenta és assegurar doncs, una sèrie de riscos i de possibles incidències a nivell del seu patrimoni. Clar. I un llogater, doncs, bueno, doncs en aquest cas, el que té doncs, són un altre tipus de necessitats més relacionades amb el que són la protecció d'incidències i, en aquest cas, de possibles sinistres que pugui tenir relacionats amb la seva vivenda.
Clar, bueno, i no perdre el lloc on viuen, clar, evidentment, també.
Sí, sí, sí.
Israel, escolta, hi ha un aspecte sorprenent que ja l'has esmentat, que és la preocupació per tot el que té a veure amb diners globalment ha pujat. O sigui, la gent estem més preocupats per tot el tema de despeses perquè han augmentat totes les despeses, les coses clares, no? Si les despeses baixessin, la preocupació per les despeses no pujaria, no?, amb aquest baròmetre, però la preocupació per la factura de la llum o el gas han baixat lleugerament, tot i que segueixen sent doncs una de les que més inquieta, però també hi ha el tema dels impostos. Amb tot això, quin canvi d'hàbits heu detectat que està fent el ciutadà per disminuir les despeses i poder doncs, seguir sobrevivint?
Sí, Ricard, referent a aquest tema de la reducció de despeses, hi ha un canvi, hem detectat un canvi d'àmbits. De fet, hi ha més reticència a fer sacrificis i hi ha, en aquest cas, més adaptació al consum. Quines són les denúncies o quines són les accions, en aquest cas, que la ciutadania està disposada a fer per reduir aquestes despeses o fer aquest canvi d'hàbits, no? De despeses? Doncs bé, en primer lloc, el que estan més disposats a canviar o a renunciar és a fer millores a la llar. En segon lloc, el que també ens ha sorprès que pugi en força és la renúncia a comprar o a consumir més aliments frescos i comprar més marques blanques. Això està pujant en força. I en tercer lloc, l'una de les tres d'aquests canvis o d'aquestes estratègies per fer front a la disminució de les despeses, doncs és consumir menys subministres. Ja. Sí que és veritat que a nivell dels hàbits per consumir menys o per intentar estalviar, el que solem fer nosaltres o el que solem fer la ciutadania és primer, com molt clar, és primer revisar factures i després apagar electrodomèstics. Aquestes són les dues mesures més importants a l'hora de tenir uns hàbits, uns bons comportaments per intentar reduir aquestes despeses.
Clar, o sigui, renunciar a les despeses fortes, com és fer reformes a casa, ho entenc, perquè al final això té un impacte en les despeses gran. El que em preocupa és que estiguem reduint despesa en productes frescos. És a dir, si passar d'una marca a una marca blanca, cap problema, perquè ja hi ha estudis que ens han dit que, escolta, que el que hem de mirar són els ingredients i que la qualitat és similar. Ara, parlo des del punt de vista saludable, ara, de la salut. La reducció dels productes frescos sí que no és una bona notícia a llarg termini. Si això és puntual ara d'uns mesos o d'un parell d'anys, val. Però no és una bona notícia. Israel, escolta, dins del vostre estudi, Estudieu també el tema de la sostenibilitat? És a dir, clar, jo estem davant d'un panorama on, clar, totes les despeses pugen i igual que ens estalviem la despesa dels productes frescos, no sé si el tema de la sostenibilitat que tant es porta treballant des de principi o finals dels anys 90 amb el tema ecològic i sostenibilitat, no sé si està ressentit això, si és un tema que preocupa, si està pujant o està baixant el rànquing.
Sí, en concret el tema de si preocupa la sostenibilitat, doncs dintre del rànquing, sí, està en el setè lloc.
Uh-huh. Setè lloc, molt bé.
Sí. Per ordre seria, l'últim baròmetre, uh-huh, seria aquesta la seva posició. Ha baixat una miqueta. De fet, els encastats el que valoren és amb un aprovat justet, la sostenibilitat de la seva vivenda.
Ja.
En concret ho puntuen amb un 5-8. Aquí a Lleida doncs estem una miqueta millor, no? En aquest cas doncs ho valoren amb 6 punts, bueno, la sostenibilitat de la seva vivenda.
Amb les notes d'abans, de fa molts anys, això seria un B.
Sí,
ja seria un B.
Sí, exacte.
Però hem d'arribar al notable, Israel,
Exacte, sempre es pot ser, evidentment, amb aquesta sensibilitat mediambiental, doncs evidentment és importantíssim tenir en compte aquest factor. I sí que és veritat que a nivell de sostenibilitat detectem, segons les enquestes del baròmetre, que les vivendes unifamiliars són les que tenen, les que s'autoclassifiquen amb millor sostenibilitat. I les que són menys sostenibles serien les vivendes de lloguer. Això té lògica. Bé, la sostenibilitat la considerem... Bueno, i dintre d'aquesta sostenibilitat que estàvem parlant, ho consideren, com tu deies, doncs, molt o bastant important. A Espanya, un 66% dels encastats. A Lleida, doncs, també anem millor. En aquest cas, doncs, un 77% dels encastats de Lleida doncs creuen que això, que en aquest cas doncs la sostenibilitat de la seva vivenda és molt o bastant important.
Que bé. Molt bé, doncs, escolta, vosaltres feu una tasca que, com m'ho has explicat al principi, no sabia ben bé com traieu les dades, però feu una tasca que segurament haurien d'estar fent les institucions i que presumeixo que no fan, i és escoltar. Escoltar el que ha de dir una propietària o un propietari i escoltar el que us ha d'explicar una llogatera i un llogater. I segurament les institucions, que són les que acaben legislant i decidint, són les que haurien d'escoltar a tot aquest col·lectiu per després dissenyar solucions que siguin efectives, que no ho estan fent de cap de les maneres, perquè el problema de l'habitatge és greu, tirant a molt greu. No hi ha manera d'arreglar aquest tema. Per tant, és una tasca força bona la que esteu fent. Hem parlat amb l'Israel Valle, que és el delegat territorial de Catalunya Sud del grup Mutua Propietarios. Moltes gràcies per ajudar-nos a radiografiar la situació de l'habitatge a Lleida i posar llum a aquestes dades del tercer baròmetre Planeta Propietario. Estarem molt atents, evidentment, a com evolucionen aquests indicadors durant la resta de l'any. Israel Valle, escolta, que ha estat un plaer, gràcies.
Moltes gràcies, Ricard, moltes gràcies a tu i moltes gràcies a la COPE.
De fet, és que, clar, aquest baròmetre reflexa les inquietuds de la gent. Insisteixo amb el que deia abans. És que els governs són els que haurien de preguntar als propietaris i als llogaters, escolta, què et preocupa? Què és el que necessites? És això el que haurien de fer, i escoltar-los, i evidentment no es pot acontentar tothom, però home, potser tindrien una radiografia més realista que no des d'un despatx començar a fer lleis de prohibeixo això, baixo el sou, baixo els diners per aquí, limito allà, per emmascarar, i això sí que no ho hem de perdre de vista, per emmascarar que no s'ha fet vivenda social des de fa no sé quants anys, o almenys no se n'ha fet al ritme que se n'havia de fer. I aquesta és la realitat. I a partir d'aquí emmascarem tot el que vulguin. Però la realitat és que els darrers 20 anys la vivenda social brilla per la seva absència. I hem arribat al problema que tenim hores d'ara, que és enorme, i que a sobre no se soluciona d'un dia per l'altre. I molt menys, amb lleis que acabin collant els propietaris, que, escolta, insisteixo, segons les xifres pròpies del govern, és que el 90% són propietaris que podem ser tu i jo, que tenim un pis a lloguer, un. Sí, nosaltres no som els dolents de la pel·lícula, però, vaja, ho han volgut vendre així. Bé, mira, t'explico una altra pel·lícula. Bueno, aquesta la coneixem més. Ja portem dos o tres dies amb boira a Lleida i aquesta ja la coneixíem. No en tenim gaires de dies de boira, les coses com siguin. Però quan arriba, doncs arriba i afecta. A hores d'ara segueix una boira lleugerament més alta, amb una visibilitat de 300 metres, 5 graus a la ciutat de Lleida, no ha glaçat, però ens hem quedat a 1,3 de mínima. I l'Armando Álvarez, que sempre m'envia fotografies, m'han enviat dues, una, bueno, m'han enviat moltes, però una és una vista satèl·lit, on es veu, jo crec que tot Catalunya, sense cap mena de boira ni núvol, menys a la vall de l'Ebre i el Segre, per tant, Lleida al mig, i l'altra, una de Cervià de les Garrigues, d'un camp d'oliveres, amb un sol i un cel blau, que quina enveja. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, aquest camp està entre Cervià i la Pobla de Cérvoles, i encara estan collint olives.
Però és magnífica aquesta foto. Quina enveja que m'ha fet.
Clar, estan gaudint d'un temps, pues, almenys tranquil, assolellat, sense vent. Bueno. I, bueno, la zona emboirada s'ha reduït una mica. Sembla que a Cervera i Tàrrega ja no en tenen. Tampoc han tingut, a Cervera. A Balaguer ja s'ha alçat molt, però es va concentrant en la zona més baixa. El Segrià, Mollerussa, el Borges, i el Segrià fins a Vall, fins al Matret, fins a Fraga, gairebé fins a Mequinensa. I per l'Oesis, que s'estén pel sud d'Osca, no? És la configuració geogràfica.
La previsió que diu, Armando.
Però les boires enguany, com tu dius, com no hi ha un anticicló ferm, està entre pertorbació i pertorbació. Van tenir una molt gran el cap de setmana passat, i ara tindrem una altra el proper cap de setmana. Si aquella no es va vindre de nord, aquesta ens vindrà. Però abans, diguem que avui està el dia pues, assolellat, fins i tot en l'estació d'esquí, estan gaudint del sol, excepte la càmera que he vist de Baqueira, que està emboirada, que està molt a dalt. I demà divendres el temps ja comença a ennuvolar-se, probablement no hauria d'haver boira, però sí el nuvolament, alguna clariana, algun resol, i caure algunes precipitacions febles, disperses, molt intermitents, molt pausades. Però el dissabte i el diumenge, a dia d'avui, això s'haurà d'actualitzar, sembla el típic cap de setmana que pots dir, passat per aigua, moltes hores, plovent, i en principi no han de ser aiguats, perquè no estem al mes de gener, però, bueno, podien recollir quantitats importants. Com sempre, seran molt desiguals, La cara sud del Pirineu, molt nevada, cota de neu a cotes normals, com molt baixa, 1.200, 1.300, 1.600, pot anar variant, a cada vall.
Bueno, és molt variable, Beca. De totes
maneres...
Però
1.200 en amunt.
Demà...
És a dir, potser... Demà podem previsar.
Demà intentarem...
Per aquest cap de setmana, que afinar. Podria tenir continuïtat dilluns i dimarts.
Bueno, aquí es tracta de que la gent...
La pluja pel mes de gener.
La gent mira
no la seva recordar agenda. Que el gener més plujós de la història de Lleida, bueno, està lluny, però no tant, 1996, bueno. Que va haver una desfilada de borrasques i ens van caure 129 litres el mes de gener, que és un mes poc plujós, en general.
Anys.
Però sempre n'hi ha excepcions. No hi ha ninguna cosa fixa.
Molt bé. Armando, demà tornem a afinar una mica més.
D'acord.
Una abraçada, gràcies. Demà tornarem a afinar, però mira't l'agenda. Mira't l'agenda a veure com tens el cap de setmana i actua en previsió, les coses com siguin. Que ha de ploure. Escolta, no s'ha de deixar de fer res del que no sigui... Vaja, si pots deixar-ho, sí, però si no, no. Paraigua i roba impermeable i ja està. Vinga, que parlem tot seguit dels animals de companyia.
Torna la Garbinada, el teu restaurant de sempre. Celebra amb nosaltres el teu dinar o sopar familiar o d'empresa i gaudiràs dels nostres salons exclusius i d'una cuina de proximitat. La Garbinada, a Granyena de les Garrigues, a tan sols 15 minuts de Lleida. Reserves al 973 13 62 75. La Garbinada, sabor i tradició.
Cope Lleida.
Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal.
Mira, que estic content perquè està amb nosaltres aquí asseguda la infermera veterinària Imma Sabater, que ens arriba des de Anadon Veterinari, ja saps que ens acompanya des de fa unes quantes temporades, explicant doncs moltes coses del món dels animals de companyia, que, aviam, jo ja entenc que per internet veiem el vídeo d'un gosset o d'un gat i tots en volem un. Bueno, és que tots en volem un. Mirem que després hi ha moltes coses a saber. I per això aquests espais de dijous doncs, ens serveixen justament per això, per divulgar i per aprendre moltíssimes coses. Primer de tot, Imma Sabater, bueno, què tal? Benvinguda i bon any.
Bon any, gràcies.
No ens veiem des de l'any passat.
Sí.
Jo sé que és un tòpic això, però bé, no ens veiem des de l'any passat. Bé, estem ja a la meitat de mes.
Sí.
Va rapidíssim, això.
Sí,
eh?
Sí.
I la veritat és que has pogut anar... Tu vas veient doncs, com van evolucionant les tendències i les coses a través de les xarxes socials, sobretot amb temes clau. Un d'ells, el tema de l'alimentació. No sé si per modes, per influencers o jo què sé per què, no?
Tot va sumant.
Però hi ha com un debat...
També perquè traslladem molt la nostra alimentació a les mascotes. Jo crec que això influeix.
Avui ens centrarem en una cosa.
Sí.
És a dir, els pinsos,
uh-huh.
Amb o sense cereals, quins són millors?
Exacte. A veure, és cert o és mite que els pinsos naturals sense cereals són millors que els que contenen cereals? Doncs bé, la idea de sense cereals és millor s'ha tornat molt popular. Però quan mires l'evidència nutricional... la realitat és bastant distinta. Ara ho explico de manera clara i sense mites. A veure, els pinsos sense cereals són millors? Doncs no necessàriament. Que un pinso no tingui cereals no es converteix automàticament en un pinso més natural o més saludable. A veure, depèn moltíssim de la qualitat dels ingredients, la formulació i l'equilibri nutricional, de si porta o no porta cereals. El que sí és cert, els cereals no són dolents per a gossos ni per a gats en general. Molts cereals aporten energia, fibra, vitamines i minerals. Els pinsos sense cereals solen substituir-los per patata, pèsol, moniat o llegums, que tampoc són més naturals per si mateixos. Mm. Així doncs, un pinso sense cereals pot ser excel·lent o mediocre. El mateix ocorre amb un que si els porti. I les al·lèrgies, perquè molta gent me pregunta... Doncs bé, aquest mite és el millor de tots. Les al·lèrgies alimentàries més comunes solen ser a proteïnes animals.
Ah.
Pot ser al·lèrgic al pollastre, a la vedella, no als cereals.
Val.
Quan sí té sentit un pinso sense cereals, si la teva mascota té una intolerància diagnosticada a un cereal en concret.
Però normalment els pinsos fins ara eren amb o sense cereals? La gran majoria.
Amb.
Val.
Si el teu veterinari t'ho recomana per un problema digestiu, digestiu específic, o si la teva mascota simplement ho tolera millor que amb cereals. Conclusió esta. No és veritat que els pinsos sense cereals siguin millors per definició.
Val.
Lo important que és d'un pinso, la qualitat de les proteïnes, l'equilibri de nutrients, que sigui digestiu pel teu gos, que li senti bé
uh-huh.
i que s'adapti a la teva mascota. Jo ho resumiria dient.
A veure.
El més important és que el pinso sigui de qualitat, que li senti bé al teu animal, que l'aportació a la mascota tingui tots els nutrients necessaris pel teu gos o el teu gat, l'edat, les seves necessitats energètiques, l'activitat que té diària, el cicle de vida que tinguis, si és un cadell, si Això és l'important. No tant que tingui o no tingui cereals.
No, i encara te n'afegiré una. Aquí l'important és que te'n vagis a la teva veterinària o veterinari de confiança i exposis aquests dubtes, perquè al final són persones que ja entenen i et diran, doncs escolta, prova això, prova allò, evita això o evita allò, però sisplau, els gurus d'internet els podem anar oblidant, perquè a més és que parlen de manera genèrica. Fins i tot alguns diuen que són, que tenen unes titulacions que després no hi ha manera de comprovar si les tenen o no. I clar, a vegades saps què passa? Que el que diuen per internet doncs té la seva lògica. Tu ho escoltes i dius, home, sí, no? Són mitges veritats, ben encadenades, i pot semblar que sigui correcte. Però, com bé diu la Imma, aviam, nosaltres hem de conèixer el nostre animal de companyia, també veure què li va bé i què no li va bé. I si no, preguntem al nostre veterinari.
Exacte.
Que és així.
I de veritat, jo sé que ho feu amb tota la bona voluntat del món.
Oh, clar.
Però un gos i un gat no és un humà. Clar. No és un humà.
Però és veritat el que deies al principi. Al final aquestes modes o aquestes tendències venen de modes o tendències a l'alimentació de les persones.
Sí, clar.
D'aquests corrents que apareixen, escolta, ara, doncs jo què sé, ara tot carn, ara tot peix, ara tot sí. Això. Doncs, escolta, el meu animal també.
Sí, clar.
Clar. Pues no funciona.
Jo tinc una senyora que sí o sí volia fer el seu gat vegetarià. Quan és 100% carnívor.
Pues pobre gat.
Són 100%, no són omnívors. Els gats són carnívors.
Clar, però en aquest cas, per exemple,
necessitat.
Tindria un problema a l'estómac.
O sigui, bueno, es moriria, eh?
Clar, no pot, no sap com fer-ho.
No, i si estava... Normalment els pinsos porten igual un 10% de que no és proteïna,
però,
i l'altre...
El 90%
sí. Sí, o el 80%. Val. Però no, perquè com jo sóc vegetariana i me sento molt bé...
Pues el gat també.
Clar,
mare Déu.
No funciona així.
Als gossos i als gats els hi falta parlar ja, per estirar-nos les orelles, per dir-nos, escolta, sisplau, vols donar-me el que m'agrada, no el que tu vols?
I el que em va bé.
Només ens faltaria això, de totes maneres. Ja discutiu amb els animals de companyia per casa. Bueno, doncs escolteu, si no t'ha quedat clar, insisteixo, te'n vas a Anadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11, a Lleida, i pregunta el que vulguis i vés-hi tantes vegades com vulguis, que és que vull dir que és lliure, que és gratuït, que hi pots anar, que ells contents de que vagis i preguntis, perquè el que volen és doncs resoldre aquests dubtes, que és normal que tinguem, que no neixem ensenyats. Carrer Segrià número 11. Els trobes a anadonvet.com a internet, i si els hi vols fer un truc, doncs 973-266-388. Emma Sabater. Amb cereals o sense? Doncs vinga, ha quedat clar. Una abraçada, gràcies.
Merci.
Carrefour te trae el mejor precio con la segunda unidad al 70% de descuento en todos los pañales Dodon. Comprando dos, el segundo pack te sale al 70% de descuento. Y también la segunda unidad al 70% de descuento en todas las toallitas Dodon. Hasta el 26 de enero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalé y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 15 al 28 de enero en tienda, web y app.
COPE Lleida.
Estàs informat.
A tot arreu són nouvingut i em van en camp de les escales.
S'està realitzant el 20è circuit folk i aquest circuit folk celebra la, com et deia, aquesta 20a edició, fidel al seu esperit fundacional amb música d'arrel diversa, intergeneracional, donant veu i promocionant les diferents propostes de la música popular dels països catalans. Mira, n'hem tingut... Bueno, n'hi ha tres programats a Lleida i arribem al darrer. I jo te'l vull presentar, perquè si t'has perdut els altres dos, doncs no et quedis sense poder-los gaudir. T'estic parlant del Cafè d'Alguer, que concretament estaran aquest divendres a l'Espai Orfeó a partir de les 10 de la nit. I mira, està amb nosaltres el seu cantant, el Jacint Belacent. Jacint, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal? Moltes gràcies per convidar-me.
Vosaltres, ja sé que tothom ja fuig d'etiquetes, vosaltres sí, podríem dir que feu música folk, música tradicional, música mediterrània al final.
Sí, música mediterrània sense complexes i sense pors a cantar en català, en algerià, en francès, en amazic... No? Que són idiomes, tot i que evidentment que el català és el que prevaleix, són idiomes que es parlen, no? Vull dir, jo sóc mig algerià, mig català, porto molts anys i en la música sobretot, i sempre he reivindicat aquesta barreja meva, que no vol dir que sigui la de molts, vull dir, però sí que crec que la pluralitat existeix i penso que dona riquesa a una societat, no? I en aquest cas la catalana.
Clar, ara escoltant estava pensant que, llevat de conflictes bèl·lics i polítics, que la majoria ho són, quan parlem de cultura mediterrània, i aquí entra doncs, la música, evidentment, sempre acabem mirant de la meitat del Mediterrani cap amunt. Però clar, el Mediterrani banya moltes terres, moltes cultures, moltes persones, no?
Sí, no, vull dir, tenim un imaginari del Mediterrani moltes vegades només d'un color,
sí.
Per no dir-ho d'una manera, no? Però és que el Mediterrani és molt divers, no? Però molt divers i alhora amb molts punts en comú.
Això anava a dir, al final si sí. Rebusquem els trobem aquests punts en comú.
Clar, clar. Per exemple, amb el menjar. Amb el menjar... tot el Mediterrani hi ha un aliment que és compartit des del sud, com si diguéssim, d'Espanya, fins a l'extrem de Palestina i fins a el que seria el nord d'Àfrica, que és l'olivera.
Sí,
l'oli d'oliva, amb perdó per la gent del nord, no té res a veure amb la mantega, no? O sigui, tenim...
No, però escolta, que els estudis ja ens han dit que l'oli d'oliva és l'eix fonamental de la dieta mediterrània, que és una de les més saludables i més valorades a nivell mundial.
Doncs si amb l'aliment passa, imagina't amb ja no parlo a nivell de cultures, d'idiomes, de costums, no? Vull dir que és un territori que també hi ha hagut molts èxodes, també molta barreja, gent del sud que ha anat cap al nord, gent del nord que ha anat cap al sud, que també això ha passat, no? Vull dir, la història, només cal anar una mica enrere, a la Guerra Civil Espanyola, molts catalans, molts valencians, molts illencs van anar al nord d'Àfrica, a Algèria, per buscar-se la vida, perquè aquí no hi havia per menjar, no?
Clar.
Per tant, bueno, la música, gràcies a la música, podem explicar aquestes històries o d'alguna manera fer-ho... No, nosaltres, ni molt menys, és un concert d'història, però sí que és un concert en el que volem apropar tota aquesta identitat, no?, mediterrània.
Jacint, escolta, arribeu a Lleida. Quina formació porteu? Què veurem sobre l'escenari?
Mira, és una formació de trio, que és el Marc Serrats, no? El Marc Serrats també és un altre músic bastant conegut en el que és la música catalana, de xerrameco, tiquismiquis, badabadoc, Goldfinger, bandes mítiques de fa molts anys, que ve a la guitarra i la veu, i després hi ha el Gabriel Fletcher, que és un guitarrista que ens acompanya, i jo mateix, amb la darbuka, que és un instrument típic nord-africà, que és percussiu, i a la veu. Llavors, bueno, és una proposta, és veritat que és una proposta íntima, però alhora molt potent, perquè convida a ballar, convida a participar, a cantar, perquè al final les melodies també són molt properes, no? Vull dir que no són melodies complexes ni molt menys, no ens sonen rares, no? Llavors, moltes vegades convidem a cantar-les amb nosaltres.
Com si ni tan sols existís, com enyoro el seu encís, sense mirar-me, reina de Saba, jo dic aixa, Déu és tot el que hi ha. Aquí, les joies i l'or, també...
La veritat és que ara, escoltant aquest tema que porta per títol Aixa, que soneu totalment moderns, contemporanis, no?
Sí, és que això ho comentàvem ara fora de micro, no? O sigui, la música d'arrel, la música d'arrel en algun moment era música moderna, també, o
clar,
era música
clar.
Pop, no? Popular ve de
clar.
Pop,
sí, sí.
No? O sigui, el pop, perdó, al revés, pop ve de popular. Uh-huh. Per tant, clar, en aquest cas, aquesta cançó, que és Aixa, que és una cançó d'un cantant algerià que es diu Chep Khaled, que als anys 90 va ser molt conegut, sobretot a Occident, a Europa, a França, i que representa també el que seria la diàspora nord-africana a França, que parla, a més del gènere. I, bueno, és veritat que als anys 90 tot el que és la música d'arrel o world music, no, que li deien llavors, va tenir bastanta visibilitat, cosa que ara una mica menys, però en aquest cas nosaltres el que hem fet és agafar aquesta cançó i traduir-la en català, vull dir que és la primera vegada que es tradueix en català una cançó del Khaled, no?
Ja.
El Khaled és un, com si diguéssim, ara poder sí, vull dir, molt comercial, l'equivalència de, no sé, del Serrat o de lo que seria la música nord-africana a Europa, no?
Déu-n'hi-do. Jacint, quina proposta musical porteu? És a dir, bueno, suposo que temes vostres, propis, però també alguna sorpresa, suposo.
Sí, en aquest cas aquesta la fem en català i després tenim algunes pròpies que són temes que hem fet entre el Marc Serrats i jo, i després algunes versions que les hem aportat al nostre terreny, també cantar-les en català, i després també el que també és com... perquè al final el públic que vingui, el públic que... el que menys importa és d'on vinguis, no? Però és veritat que ens passa últimament que molta gent que poder no coneix la proposta, sí, és veritat que ve i està com molt sorpresa, però després també ve molta gent que són nascuts aquí però que són d'origen magrebí i diuen, ostres, jo aquestes cançons me les posava la meva mare o el meu pare, que vivíem aquí, i clar, ara en català és com dir, ostres, doncs em sento identificat, no? O em sento que això forma part també de la meva vida o història, o digue-li com vulguis, no? I això també li dona aquesta riquesa de cara a que es pugui programar aquest tipus de música en un espai com l'Ofea Lleidatà, que és un honor poder arribar-hi allà, i que es pugui fer aquest tipus de música allà, feta per músics d'aquí. Vull dir que a vegades, no, quan parlem de la música mediterrània, sembla que hagi de venir un músic mestre de no sé on, de Grècia,
sí, sí, sí,
o de no sé què, i no, vull dir que aquí hi ha molta qualitat, hi ha molts músics que fan molta música d'aquí i d'arreu, però amb qualitat, no? Per tant, la proposta musical, sobretot, és molt oberta i ballable, també, no? Vull dir que
no,
també
que...
es convida a ballar.
Sí, sí, no, jo he estat escoltant i dic, en algun tema, en algun moment del concert, serà difícil que la gent segueixi asseguts, que benvingut sigui, només faltaria.
Sí, bé, sí, sí, no, no.
Doncs són Cafè d'Alger, estan aquest divendres a Lleida, a l'Espai Orfeó, i és a partir de les 10 de la nit. Podeu comprar les entrades a la web de l'Espai Orfeó, i si els aneu a veure, doncs el que canta és el Jacint Belacent, que és el amb qui estem parlant avui, i així li posareu cara, que també té la seva gràcia, això. Jacint, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te, i enhorabona per la tasca que feu, que vagi molt bé el concert.
Moltes gràcies i res, gràcies per donar-nos l'oportunitat per sonar al teu programa.
Doncs ens plantarem a la una del migdia, una de la tarda. Soc el Ricard Álvarez i ja saps que ara t'espera el migdia de Cope Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz. Des de Lleida tornem demà a les 12:20, puntuals com sempre. Que acabis de passar un bon dijous.